Insisteix en un informe que el ràpid deteriorament de la crisi de l'euro suposa una greu amenaça per a les notes de qualificació del deute de tots els països membres de la Unió Europea. Mentrestant, el president dels Estats Units, Barack Obama, rep avui a la Casa Blanca els màxims dirigents d'aquesta Unió Europea. Els col·legis electorals ja estan oberts a Egipte. Prop de 16 milions sobre una població total de 80 estan cridats a les urnes en la primera fase d'un complex procés electoral que tindrà 3 rondes. Són les primeres eleccions després de la caiguda fa 10 mesos del president Hosni Mubarak. També comença avui la cimera del canvi climàtic a Durban, Sud-àfrica, amb l'objectiu de renovar el compromís d'un segon període de vigència del Tractat de Kyoto, un protocol que expira l'any que ve. I en esports, el Barça se centra ja en el Rayo després de perdre contra el Getafe. Ramon Castellola, molt bon dia.
Bon dia. El Barça juga demà a les 9 a l'estadi contra el Rayo Vallecano, el partit avançat que li tocaria jugar el cap de setmana que estava disputant el Mundial de Clubs al Japó. Dani Alves va assegurar ahir que l'equip no es rendeix ni baixarà els braços, malgrat els 6 punts de distància respecte al Madrid, conseqüència de la derrota de dissabte contra el Getafe per 1-0. Pel que fa a l'Espanyol, va perdre Cornellà al Prat davant l'Osasuna per 1-2. Els blanquiblaus es van ressentir de les nombroses baixes i del poc encert que les últimes jornades estan tenint de cara al gol. En tennis, Roger Federer va guanyar ahir la 6a Copa Masters de la seva carrera davant del francès Songa. Federer es va imposar per 6-3, 7-6 i 6-3 i acabarà l'any com a tercer del món per darrere de Djokovic i Nadal. I ahir va acabar la temporada de Fórmula 1 a Interlagos, al Brasil, amb victòria de Mark Webber per davant del seu company Sebastian Vettel. Jenson Button, de McLaren, va quedar subcampió del món i Fernando Alonso va ser quart.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 2:15 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 2:30 de les 9, donem pas al comentari d'avui que ens el fa el president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics, Josep Miró i Ardèvol. Senyor Miró, bon dia, quan vulgui, endavant.
Bon dia. Voldria comentar un fet que és pràcticament quotidià, el malbaratament en temps de crisi. El Banc dels Aliments, juntament amb Caixa de Catalunya i altres entitats, fan cada any una gran recollida d'aliments. És una excel·lent tasca, però així tot, i malgrat la seva activitat quotidiana i entregada, les necessitats d'aliments per part de les persones de la nostra societat creixen, sobretot a causa de l'atur. La majoria no són prou pobres de solidaritat, sinó gent que sovint ha d'optar per pagar el lloguer de final de mes o per estar-se de menjar algun dia a la setmana. Una tragèdia que moltes vegades es viu ignorada entre les quatre portes de casa, les quatre parets de casa. A l'ENSEMS, cada dia, tones d'aliment en bones condicions es llencen. Algunes persones van a recollir-les en condicions penoses als contenidors, però així tot el malbaratament continua i aquest exercici d'anar als contenidors fereix a la dignitat de la persona i amb raó. No tindria per què ser així. En el fons és una qüestió logística. La Generalitat podria promoure, d'acord amb el comerç, d'acord amb entitats, una recollida diària i una distribució d'aquests aliments als bancs d'aliments i a altres grans distribuïdors benèfics. Aprofitaríem així aquesta quantitat de queviures que es malbaraten. Tothom podria tenir garantit un plat a taula. Encara crearíem, a més, alguns llocs de treball, i tot això amb un ínfim cost. És una qüestió, com dic, de logística, d'organització. I és que els governs han de fer coses, han de ser capaços de fer coses, evidentment quan disposen de recursos, però també quan no en tenen, perquè per això són els governs. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Continua l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb les ofertasses d'Hipercor.
Fins al 30 de novembre tens un lot amb 5 peces Pirex per només 29 euros amb 90.
Un lot compost per una font oval, un bol de barreges, una font rectangular, recipients rodons i quadrats. Tot per només 29 euros amb 90.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts de les 9, parlarem durant els propers minuts de l'Associació Amics dels Àngels i d'algunes de les seves iniciatives, sobretot les noves. És el cas del primer certamen de dibuix Amics dels Àngels per a nens i nenes, organitzat conjuntament amb l'editorial Claret. L'Associació Amics dels Àngels és un grup de persones que està interessada en l'angeologia, és a dir, en tot l'estudi i la difusió dels àngels, també de tots els temes relacionats amb el món espiritual. És una entitat oberta a totes les tradicions religioses i creences, especialment cristianes. Organitzen regularment, des de fa uns pocs anys, conferències, cinefòrums i també concursos o certàmens de fotografia, de poesia i ara també de dibuix, així com d'estudi de la Bíblia. Els objectius que té aquesta associació és precisament difondre tots aquests temes, obrir-los i crear ponts de diàleg entre creients amb els àngels, en aquest cas com a punt de referència. Parlarem durant els propers minuts amb una de les fundadores i actual coordinadora de l'Associació Amics dels Àngels, Fina Armengol, i també amb la responsable de comunicació de l'editorial Claret, Marta Rodríguez. Amb totes dues parlem. Saludem Fina Armengol, coordinadora de l'Associació Amics dels Àngels. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I també Marta Rodríguez, responsable de comunicació de l'editorial Claret. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
A l'editorial Claret, des de fa 9 mesos, vostè fa aquesta feina, no?, de la difusió i de la comunicació.
Sí, tant des de fa 9 mesos que em vaig incorporar. Doncs, bueno, busquem diferents col·laboracions, en aquest cas amb els Amics dels Àngels. Hi ha hagut molt bona sintonia. I, bueno.
I s'ha posat en marxa aquest primer certamen de dibuix sobre àngels. Això com anirà?
Com va néixer?
Explicar una miqueta? Com va néixer la iniciativa?
Com a associació, exacte. Com a associació creiem que sempre és bo anar ampliant les possibilitats de col·laboració i vam pensar que una manera de motivar la gent més jove era i buscar aquesta els pares, que per què no fèiem una nova iniciativa que era la iniciativa de fer un certamen de dibuix. Sí que ens vam posar en contacte amb diferents entitats i hem trobat una recepció estupenda, també a través de la Fundació de Catalunya Cristiana i després també la llibreria Claret, que està participant. Aquest objectiu és arribar, que a través dels nens també arribin als pares. I els nens, vull dir, és una forma de sensibilitat i d'ampliar aquest... Això. I mira, ens vam posar en contacte, vam parlar-ho, i ja està, ja ho hem estat llançant de promocional.
Aquest certamen de dibuix es divideix en 3 categories, alumnes de fins a P5, alumnes de primària fins a tercer i alumnes de primària fins a 6è. Per tant, nens de 3 anys a 11 o 12, aproximadament.
A 11 o 12, exacte.
I el termini de lliurament dels treballs és fins al 2 de març, de l'any 2012. El lliurament dels premis serà a Claret el 27 de març. Com han de ser aquests dibuixos? Hi ha alguna característica determinada?
Bueno, ja hem fet una plantilla en el qual, diguem-ne, i així és més que res, perquè ho rebem també que després ho puguem classificar per categories, o sigui, s'ha enviat una plantilla. En la pàgina web poden trobar totes les bases, poden trobar totes les... la informació. Però després també Claret també informarà i nosaltres contestarem sí. tots els possibles e-mails que puguin enviar.
S'han sí. enviat diferents e-mailings a les escoles de Catalunya que, perquè puguin participar amb la plantilla que comentava la Fina. I bueno, la idea també és d'anar-ho recordant d'ara fins al març, una mica doncs, perquè les escoles vagin doncs, captant la idea i a veure si s'animen.
Home, una cosa important és que els nens tindran premi i el professor de la classe del nen també. O sigui, per motivar una mica sí. doncs, aquell professor que sempre es necessita ajuda de tothom, doncs hi haurà els nens tindran premi i el professor de la nen també.
En aquest cas, a les escoles públiques, concertades sí. o privades, es pretén també que sigui en l'àmbit de la classe de religió on es desenvolupi més això, tenint en compte que són àngels.
Clar, això va una mica en funció de cada escola. Hi ha escoles que sí... que ho han encaminat cap a la classe de religió, però n'hi ha d'altres que han dit, bueno, potser més la part creativa, la classe més de dibuix, vull dir que això en funció una mica de cada escola, no, Fina?
Bueno, és la primera experiència. Per l'any 2013 sabrem més com focalitzar-ho, però bueno, sí. ho hem començat amb molta il·lusió i creiem que serà un èxit, esperem.
En la difusió a les escoles suposo que s'ha explicat tot bé, no?, el que es pretén difondre.
Sí, aquí hem fet una carta del qual, diguem, la filosofia per al qual s'ha creat, sí, sí.
En un món en el que estem ara, o en una societat nostra, la de Catalunya, doncs, diguéssim que secularitzada, amb poc esperit espiritual en general, però en canvi, en recerca, quin paper pot tenir la difusió de la figura de l'àngel, dels àngels? És potser difícil entrar en molts ambients, com vostè deia,
sí, però tu saps que de totes maneres hem vingut diverses vegades per la vostra gentilesa, però és que la gent té vergonya de dir que creu en els àngels, però precisament en un món amb aquestes dificultats, la gent se n'està donant compte de que hi ha aquest complement humanístic, aquest complement de sensibilitat. I és clar, quan entres en aquest món de sensibilitat i entres d'això, fàcilment després, i més no deixem, nosaltres procedim d'una educació cristiana. Vull dir, aquí encara, no sé si d'aquí un segle què passarà, però que ara encara, vull dir, les àvies, les mares, quan hi ha després problemes a les famílies, la gent sembla que també se'n recorda quan les coses hi ha problemes, i nosaltres diem no, quan hi ha problemes hi ha agraïment, i si comptes amb ells, ells s'apropen a nosaltres.
L'àngel de la guarda és un clàssic,
és un clàssic,
no?
En
l'espiritualitat i en la transmissió de la fe, Marta.
I tant, i tant. No, i bueno, el que comentava una mica la Fina també és apropar a nous públics, en aquest cas els infants, no, que des de ben petits també coneixin aquesta figura i s'hi puguin relacionar i bé que els pares els expliquin, els mestres... I, bueno, en aquest cas, amb la llibreria Claret, doncs, com que tenim la part infantil, que és molt bonica, i això vam pensar que seria ideal poder donar els premis també aquí, a la zona infantil de la llibreria. Llavors, doncs, ho vam lligar tot una mica i, bueno, ens ho hem agafat amb molta il·lusió i...
També és un pont, no?, amb el públic infantil,
sí,
en aquest
exacte.
Cas de Claret, i amb els seus pares, naturalment. Sí. Hi haurà alguna difusió a nivell de la mateixa secció infantil de Claret?
Sí, ara, bueno, hem tractat el tema d'emailings, això, sobretot de moment enviar... la proposta a les escoles i a partir d'ara doncs, sí, fer-ne difusió també a través dels nostres tríptics, de materials de difusió, folletos a la pròpia llibreria, les cartelleres, allà on puguem, doncs, xarxes socials i mica en mica.
Tot és bo per a la difusió. Avui ens sí. acompanyen Marta Rodríguez, responsable de comunicació de l'editorial Claret, i Fina Armengol, coordinadora de l'associació Amics dels Àngels. Hem parlat d'aquest primer certamen de dibuix per infants, però parlem d'altres iniciatives del mateix tipus, per exemple, el 8è certamen de fotografia Amics dels Àngels i el 12è de poesia. Expliqui'ns-ho.
Sí, exacte, això ja és... Bueno, 12 anys vol dir que l'associació, com a associació fa 3 anys que estem legalitzats, però des de l'any 96 que estem fent activitats, hi ha unes novetats, o sigui, el que és el certament de poesia, pues continua tal qual funcionava i que realment cada vegada veiem que hi ha més poetes, és que la gent té dubte de que és un poeta i poder també sí, van participant. I una novetat important aquest any és que en el certament de fotografia per primera vegada ho farem digitalment. Perquè, bueno, això tens que anar adaptant a les noves tecnologies. O sigui que la gent podrà enviar totes les fotografies pues, per e-mail, eh?
Sempre el termini és el mateix, en el cas
sí.
dels dos certàmens aquests i el del dibuix, també, fins al 2 de març.
Fins al 2 de març la gent pot anar participant.
Ja vostès estan consolidant ja tot un termini de concursos.
Bueno, més que res, perquè així doncs, també, com ho fem, és una activitat que ho fem un cop l'any, doncs hem aglutinat. Passa que el repartiment de premis, els premis de fotografia i de poesia els farem allà a la botiga Àngelus, que és on tenim la nostra secretaria, i després el que és els premis del certamen de dibuix ho farem a la llibreria Clarepos, doncs, per complementar la col·laboració.
Precisament a la botiga Àngelus, senyora Fina Armengol, va néixer l'associació. Aquesta botiga es troba al carrer... València 216. Allà, doncs, d'alguna manera, les responsables de la botiga i altres persones van donar vida a l'associació ja fa uns anys.
Estem donant vida. Sí, bueno, el que passa, diguem-ne, fiscalment tenim la seu fiscal a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Barcelona, que el pare Rafa Méndez pues, és el que fa les sessions d'estudi de la Bíblia. El que passa que per logística i per operativitat, com la botiga està oberta tot l'any i va néixer allà, pues, amb aquest grup petit d'amics, pues, bueno, pues, per la logística la secretaria la tenim allà.
També és maco que una parròquia de Barcelona dedicada a la Mare de Déu dels Àngels, no? Sigui l'anfitriona, la, bueno, l'acollidora de la iniciativa.
El que sí que anem fent és anar sumant sinergies positives i que la gent que està confiant i que creient en aquest camí que estem fent, perquè no deixa de ser un camí, eh? Això és un camí humà i espiritual.
I com el pot interpretar l'Església aquest camí? Com un carisma més? Recuperar una mica la figura dels àngels com els grans mediadors, els grans ajudants de Déu Nostre Senyor?
Si un hi compta amb ells, ells t'ajuden. Bueno, això ja ho tinc claríssim. I tota la gent que estem formant part de l'associació també ho estem tinguent. Després, una activitat que vam crear l'any passat nova era la del Cinefòrum. Aquest any vam participar també en la mostra de cinema espiritual, els vam ajudar una mica, i el padre Peyo Sánchez,
sí, mossèn Peyo,
pues, bueno, un cap al trimestre pues, fem un cinefòrum també, sempre en pel·lícules humanistes. I bueno, és anar fent el camí, és que el camí es fa caminant, això està, és evident, no?
Es pot contactar amb l'associació Amics dels Àngels, al carrer València 216, on hi ha la botiga Àngelus, i el telèfon 93 323 06 16. 93 323 06 16. També hi ha la pàgina web Amics dels Àngels, asocangels.entitatsbcn.net, però vaja, buscant a Google Amics dels Àngels es troba la referència de la pàgina web. També agraïm a l'editorial Claret, que avui representada per Marta Rodríguez, responsable de comunicació, hagi vingut a explicar-nos la col·laboració, en aquest cas, amb l'associació Amics dels Àngels. Vol afegir alguna cosa, Marta Rodríguez?
No, donar-vos les gràcies i veure si aquesta iniciativa, aquesta col·laboració, doncs, té força èxit.
Claret també s'adapta. Claret, en aquest cas, és una realitat doncs, de molts anys d'història a casa nostra, tant com a editorial com en la seva dimensió de llibreria, i ara doncs, també busca nous horitzons.
Exacte. Home, i també volem agrair el que sí que tenim amb la nostra il·lusió és de que estem aconseguint ponents també importants que estan dintre el mercat de Barcelona, que estan creient el nostre projecte i que, bueno, mica en mica pues, anem fent camí.
I qui vulgui estudiar, entre els que ens escolten més sobre els àngels, doncs té moltes fonts. Fonts bíbliques, fonts teològiques, de grans pensadors, i els àngels els tenim aquí, els tenim aquí.
Home, el que sí que m'agradaria, aprofitant que tenim el micròfon obert, és que vam crear la figura de l'amic col·laborador, i que sí que ens agradaria d'alguna manera que molta gent està participant per veure que si creuen en nosaltres.
Gràcies, Fina Armengol, coordinadora de l'Associació Amics dels Àngels, i Marta Rodríguez, responsable de comunicació de Claret. Bon dia, fins una altra.
Gràcies, bon dia.
De seguida, el No entenc res amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El 3 de desembre toca canviar de paisatge. Vine al romiatge a Montserrat del Club Més Amics, presidit pel senyor Cardenal. Viuràs un dia de sensacions, amb servei d'autocar, missa conventual, dinar de germanor, pregària al monestir de Sant Benet i molt més. El 3 de desembre, romiatge a Montserrat amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 2770. No t'ho perdis, el Club Més Amics vol amics com tu. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Aquesta setmana ens planteja Miquel Murga aquesta qüestió. No entenc per què, si la crisi econòmica és tan gran, els grans bancs i algunes empreses, especialment de telefonia i comunicació, continuen anunciant guanys milionaris espectaculars al final dels seus exercicis. És a dir, en aquesta crisi tan profunda continua havent-hi guanys espectaculars de dirigents d'empreses, de banca, de telefonia, de comunicació. Miquel Murga, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Molt bé, què plantegem avui?
Sí, home, bé, el primer vull aclarir que allò d'economia i de macroeconomia, sobretot, res de res, ni idea, eh? És a dir, que no... Suposo que això és el que provoca aquesta incomprensió meva d'aquesta setmana, entre altres coses, i a més sempre he estat més lletres que de números, per tant, aquí no hi vull entrar, i possiblement alguna de les coses que diré no s'ajusten realment al que és real, el que passa, però, en fi... Dic això segurament perquè, segurament fruit d'aquesta ignorància, em passa aquesta setmana com tantes i tantes coses que confesso que amb números no hi estic gaire posat, doncs que no entenc això. Tots estem malament, tothom parla de crisi, de fet, els polítics, els empresaris fins i tot, tothom al carrer, però, en canvi, arriba un moment que escoltes per la tele coses que dius que no em quadra, hi ha alguna cosa que no em quadra.
Per començar a donar alguna pista, perquè ho entenguessis una mica més, això, potser s'haurien de reduir aquests beneficis o repartir millor el rendiment de les empreses.
O que m'expliquis si són reals o no, perquè a mi resulta que no
això
són
també,
reals,
clar.
També podria passar, En fi, bàsicament, tots coneixem algú del nostre entorn que està o està passant malament, o que està en atur, o que l'empresa està reduint personal, o que li rebaixen el sou, això ho estem escoltant, o li congelen el sou, estem escoltant cada dia, sobretot amb estaments públics, però també, jo crec que a l'empresa privada també passa això, que et veus afectat per un lloc o per un altre. A més, enmig de tot això, escoltem coses com la Unió Europea ha de rescatar no sé quins països i nosaltres hi estem allò, a pèl que ens han de rescatar o no ens han de rescatar, no? O que el govern ha d'injectar, sobretot això, diners als bancs perquè puguin tirar endavant. I aleshores, com que no entenc gaire per què passa tot això, arriba un moment que per la tele surten, per exemple, t'he preparat un fragment d'àudio perquè escolteu, que és el que més em sobta i el que més em crida l'atenció.
El Bank of America superó les expectatives de los inversionistas y reportó ganancias por 2.240 millones de dólares al segundo trimestre.
Hemos conocido además que el Santander ha ganado hasta septiembre 5.300 millones de euros.
El 31 de marzo de 2011, el beneficio atribuido a nivel consolidado de los bancos españoles ha sido de 3.714 millones de euros.
¿Y no dura? És com un zapping, això, no?
Sí, em perdo una mica amb els milions, No sé, 3.000, no sé si són molts o són pocs o són, no són gaires, però, clar, dius, si tan malament està, si els bancs s'han d'injectar diners perquè pugui tirar endavant, aleshores, com és possible que al final dels exercicis, això és d'aquest any, no és que ho hagi agafat d'anys anteriors,
sí.
Tants milions i mils de milions de beneficis als bancs. Jo hi ha una cosa que no em quadra. Jo necessito que algun economista em parli en un llenguatge de carrer, un llenguatge que jo pugui entendre, com m'imagino que pugui entendre molta de gent que ens escolta, i que m'expliqui això perquè és així, si és real això que expliquen o si aquests guanys, aquests bancs són una mica ficció i només és per disfressar una mica la situació. No ho sé.
Doncs gràcies per haver-nos plantejat aquest tema, Miquel. Durant tota la setmana
buscaré,
treure
sí,
l'aigua clara i dijous a 9:15, com sempre, intentarem treure nosaltres també les nostres conclusions. Amics oients, comptem amb la vostra participació. facebook.com/elprimercafè de Ràdio Estel. A través del Facebook podeu participar també en el Twitter. Si entreu en l'etiqueta Cuixinet, no entenc res, també podeu dir la vostra, i pel correu electrònic elprimercafè@radioestel.cat, dijous també per telèfon. Gràcies, Miquel, bon
Gràcies
dia.
Gràcies, fins dijous, que vagi bé.
De seguida l'espai aniversari per cor, després Món sense fronteres amb Àngel Miret.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional. Cosmos. Fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Aquestes festes estrenen la teva solidaritat, perquè amb un petit esforç provocaràs grans il·lusions. Punts de recollida, Ràdio Estel, Centre Cristià dels Universitaris i Museu Diocesà de Barcelona. Informa't al 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Anys i anys, per molts anys, a la una...
Molt bon dia.
Què tal, Carme?
Molt bé.
Comencem aquí aquesta setmana de dilluns.
Sí.
I ja la nostra última, no? Oh, demà acabem.
Sí, és l'última setmana. El dia 30 s'acaba l'aniversari i nosaltres demà acabem.
Bueno.
Però bueno, penso que anirà molt bé. Jo penso que es pot anar molt tranquil perquè ja sabem el que tenim que comprar.
Que hem fet les llistes,
triar, remenar, el que ens podem guardar per Nadal, que no ens vingui llavors a última hora. I a més, amb aquests preus val la pena, perquè total hi ha coses que es poden guardar, però molt bé,
sí.
I tenir-les ja preparades per quan arribin aquestes dates, que sempre anem molt atrafegats.
Exacte, en previsió.
O sigui, en previsió.
Doncs som-hi, tu mateixa, endavant.
Doncs, bueno, sempre recordar que, com que ja s'acaba, tornar a recordar que hi ha un 70% de descompte en la segona unitat, amb més de 2.500 articles, i que en electrodomèstics pots comprar ara i pagar amb un màxim de 12 mesos sense interessos o pagar el 31 de març.
Això és molt important i m'ha insistit durant tot el mes.
Doncs val la pena recordar-ho perquè la gent...
Que pots pagar fins al març,
oi? Exacte. Avui parlarem d'algú que no hem parlat en tots els dies aquests. Són per les nostres mascotes. Tu tens mascota?
Jo no tinc. Bueno, tinc un periquito, sí, sí que tinc.
Ah, doncs sí. De totes maneres,
amb els nens apreten, eh?
Els nens que tens tan macos estàs distreta.
Sí, sí, però sí que la tenim, sí.
Sí? Doncs bueno.
Com més soroll, més crida i més canta.
S'estimen molt les mascotes, eh? Doncs perquè, escolta, els tens a casa i no és que... És com si fos
algú més. Sí, 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 tens a casa i si tens no fa...
Doncs hem de tindre compte per ells, o sigui que, mira, per exemple... Pel gos, una caseta a mida 60-75 per 66, tan sols 25 euros. O sigui, tens allà una caseta moníssima que pot estar ell, la mar de còmoda, entrar i sortir quan vulgui i no molesta.
Molt bé.
Aliments per gossos, frisquis, sac de 15 quilos, 14,95. El quilo surt per 1 euro. Un 30% menys en tots els bressols, cistelles, casetes, coixins i bosses de transport de Nestlé Purina. Un 20% menys en tota la gamma de la marca Sandimas. Aliment per gats Fèlix, lot de 4 sobres de 100 grams, 1,45. Aliment per gats, última especialitat, bossa de 800 grams, 3,45. Perles de gel, bosses, 7 quilos i mig, 13,95.
Fantàstic.
O sigui que, fantàstic, eh? Uh-huh. Esports i viatges.
Molt bé.
Anem per la... Vamos per la segona.
Anem a fer... Estan en forma.
Per la segona. A veure, esports i viatges. Unes... Exercitador.
És difícil.
Això com ho havia sorrejat aquí. Lateral joca. Ideal per entrenament cardiovascular i exercitar els abdominals en moviments d'obertura per treballar natges, cames, o sigui que... Les bicicletes van molt bé, però sí. Aquest és més complet, eh? Uh-huh. O sigui, les persones que tinguin algun problema, a banda, doncs, que les cames sempre sembla que queden una mica fofetes.
Sí, que es posin
així,
ben fortes.
Exacte. Doncs abans valia 89,95 i ara només 64,95.
I si tenen algun dubte, més es poden adreçar al personal d'Hipercor,
que
van molt, són molt agradables i et poden assessorar.
Moltes gràcies per la part que em toca.
Home, i tant!
Allà estem per donar-vos tota classe d'informació. O sigui que...
Exacte.
Bueno, la bicicleta plegable, Rumfi, monitor 5 funcions, pedals antilliscants, silló regulable, tan sols 99. Futbolí Espanya, Rumfi, 59. Un joc de viatge, oral i diverses mides, maleta carretó de 70 centímetres, 44,95. I en joguines, un set Superplay, 100 peces, 10 euros. I maletí maquillatge, 15 euros. O sigui que qui no compra...
Qui no està és perquè no vol.
Exacte.
No, que diuen...
Exacte. No sé si tenim més temps per
tens
donar
mig minut, cosa. Carme, perquè si no el Xavi se'ns
doncs,
enfadarà.
Bueno, doncs, jo ja li veig la cara.
Ja li veig la cara.
I en moda, doncs parlem de moda, aquella que fa una mica més de fresqueta, parques, talles de la 38 a la 46, 39,99. Abric encoixinat, talles de la 42 a la 56, 39,99. Abans valia 59. I moda per l'home, que també, escolta, val la pena
abrigar-se,
doncs mira, unes jaquetes de 49,99, abans 69,90. Més de mig minut, me sembla que ja el tenim, no?
Passó, però sí? Us convidem a cada 10 a 10,
exacte,
us passeu per l'Hipercor, a veure
veurem,
i a remenar i a comprar totes aquestes ofertes.
Moltes
fins demà.
Gràcies, fins demà.
Molt bon dia, adéu.
Hola, molt bon dia. Eleccions a Egipte. Aquesta hora hi ha llargues cues als col·legis electorals del Caire. Segons informa l'agència EFE, més de 17 milions d'egipcis estan cridats a votar en unes eleccions amb tres rondes i que arriben 10 mesos després de la caiguda de Hosni Mubarak. Trobada d'alt nivell a la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Barack Obama, rep els màxims dirigents de la Unió Europea. Amb ells analitzarà la crisi del deute sobirà a Europa, els canvis polítics també en els diferents països àrabs. Arrenca la cimera del canvi climàtic a Durban, Sud-àfrica, amb l'objectiu de renovar el compromís d'un segon període de vigència del Tractat de Kyoto, un protocol que expira el 2012. I en esports, el Barça s'entrena aquesta tarda per preparar el partit de Lliga de demà contra el Rayo a les 9 de la nit al Camp Nou. És un partit avançat de la jornada que el Barça estarà jugant en el proper Mundial de Clubs al Japó. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 10.
Ràdio Estel. Si vols més Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. Novetats constants al nostre Facebook i Twitter. Busca'ns a la xarxa i no perdis de vista el que més t'interessa. Ràdio Estel, t'ofereix més, t'agrada més. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Tu pots canviar el món,
tot depèn de tu. Continua l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb les ofertasses d'Hipercor.
Fins al 30 de novembre tens la segona unitat al 50% de descompte en l'ampolla de litre d'oli d'oliva verge extra olivar de Segura.
En comprar-ne dues, la segona unitat et surt per només 1,66 €.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts de 2:15 de 10. Ja sabeu, amics oients, que a més de sintonitzar-nos cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, també ens trobeu a les xarxes socials, facebook.com/elprimercafederadioestel, també al Twitter, agafant l'arroba primercafeestel. Teniu tot l'accés a nosaltres, nosaltres us anem informant sobre el que fem. I també estimulem la vostra participació dient-nos el que vulgueu. També tenim el correu electrònic al primercafé@radioestel.cat. Comencem Món sense fronteres, l'estona de diàleg amb Àngel Miret. Ja ens acompanya aquí en directe. Ell és el gerent de l'àrea de benestar, qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona. També professor de la Universitat Pompeu Fabra i expert en temes d'immigració. Senyor Àngel Miret, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Avui diversos temes importants i d'actualitat sobre la taula. El primer, la celebració ahir, o més que celebració, podem dir que la constatació que hi ha molta gent sense sostre, la celebració del Dia del Sense Sostre.
Doncs sí, la veritat és que és una realitat emergent a tota Europa, també a casa nostra, d'aquelles persones que perden l'habitatge i que es veuen un dia o altre condemnats a viure al carrer d'una manera o d'una altra, no? Jo el que volia dir, Ignasi, en relació a aquesta qüestió, és que el canvi que s'està produint és tan important que ningú es pensi que està exempt d'arribar a aquesta opció. És a dir, Avui en dia, un 10% de les persones que estan al carrer Barcelona són llicenciats universitaris. Aquesta és una realitat que potser la gent no coneix. És veritat que hi ha una tipologia de persones que dormen al carrer, que seria persones doncs, amb desestructuració familiar, persones amb dependències, alcoholisme, drogues, etc. Però cada vegada més està apareixent un nou perfil de persona que es troba abocada a aquesta situació de no tenir llar i que formaria part, entre cometes, de persones, diguem-ne, normalitzades, que poden patir una malaltia durant mesos, un problema familiar, diguem-ne, un trencament familiar, i que en un moment donat, doncs, mira, es troben amb 10 euros a la butxaca i han d'anar a dormir en un caixer, no? Uh-huh. Aquest és un dia que se celebra, s'ha celebrat a 28 ciutats de l'Estat, i aquí, a Catalunya, hi ha una xarxa de 27 entitats, entre les quals també hi ha l'Ajuntament de Barcelona, que treballen per la reinserció d'aquestes persones. Aquest dia es va fer un flash mob que no sé si saben els nostres oients, alguns potser no sabran el que és.
Alguns potser no sabran el que és, però ja ho podem avançar. De fet, ho vam dir dijous, una mena d'escenificació a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Efectivament. Un flash mob és una situació en la qual es reuneixen un grup de persones i fan doncs, una... també tot em surten noms estrangers, una performance, diguem-ne, com sí. Una actuació, diguem-ne així, uh-huh. No? I doncs en aquest cas es va fer aquí a la plaça Sant Jaume, efectivament, el 24 de novembre es va fer a 11:45 del matí. Més enllà de tot això, doncs a l'Estat hi ha unes 30.000 persones que viuen al carrer i en el conjunt d'Europa 3 milions de persones. Aquí a Barcelona, que conec molt bé la realitat, doncs perquè forma part de les meves obligacions, l'Ajuntament té acollides, que això també és una dada que potser és poc coneguda. L'Ajuntament té acollides, vol dir, o amb centres especials, o pagant pensions o hotels, un miler de persones, pràcticament, que si no estiguessin acollides dormirien al carrer. I després hi ha unes 700 o 800 que per diversos motius segueixen al carrer. Algunes, doncs, pot ser perquè no se'ls hagi trobat una acomodació, altres perquè senzillament no volen. Recordeu que ara quan vingui l'hivern es posa en marxa a partir dels 0 graus, quan la temperatura arriba als 0 graus, es posa en marxa el que se'n diu l'operació fred. Sí. Aleshores s'habiliten espais del tipus que sigui perquè ningú hagi de dormir al carrer quan la temperatura està a 0 graus. Jo crec que aquest any haurem de pujar una mica perquè a 3 o 4 graus també la possibilitat de tenir problemes greus de salut s'incrementa, fins ara era 0 graus i mirarem de que sigui una mica més per damunt, és a dir, que els 3 o 4 graus ja es posi en marxa aquesta operació.
Quins espais s'acostumen a obrir en l'àmbit municipal doncs, a Barcelona?
Doncs mira, depèn, però en qualsevol cas espais grans que s'habiliten extraordinàriament i poden ser de centres esportius o arribar a acords amb entitats religioses que cedeixen doncs, espais que en un moment donat es poden habilitar ràpidament, posant-hi llits, posant-hi cuina, etcètera, no?
Déu-n'hi-do la dificultat de molta gent desesperada en aquests moments. Ahir, dia del sense sostre, Càritas promociona molt aquesta jornada, també altres entitats, la Fundació Arrels i el flash mob d'aquest dijous, doncs, sí. Servia una mica per sensibilitzar.
Sí, sí. L'Ajuntament ara ha posat en marxa, conjuntament amb la xarxa d'entitats, aquestes 27 entitats, una tasca de sensibilització a través de la xarxa i a la qual s'hi poden acollir també entitats i mitjans de comunicació. Convido, per tant, a Ràdio Estel, que també s'hi pot connectar, un anunci molt bo, molt bo, molt bo, que pretén dues coses. Una, molt important, que la gent no vegi aquestes persones com fantasmes, és a dir, que no formen part del mobiliari urbà, són persones, i per tant, que potser moltes vegades el que en fi, desitjaran és una paraula amable, a part d'una quantitat o d'un ajut econòmic, una paraula amable, un convidar a un cafè. És a dir, la primera part de la campanya és de sensibilització i la segona, que és molt i molt interessant, és perquè moltes vegades les persones voldrien fer alguna cosa però no saben, potser els hi fa por, no tenen prou coneixement del que s'ha de fer, i aleshores entrant en aquesta web, que ja és operativa, que és a www.sensellar, em penso que és BCN o no sé si sensellar.cat, ara no sé si és sensellar, però en qualsevol cas serà fàcil de trobar,
sí.
I que aleshores, en allà, estan les 27 entitats agrupades per serveis. És a dir, tu pots dir, jo vull donar el meu temps i, per tant, vull ser voluntari. Cliques al quadradet que posi voluntariat, allà sortiran les entitats i les opcions. Qui dirà, jo vull donar roba en bon estat? Qui dirà, jo vull donar diners? Jo vull donar menjar? És a dir, hi ha totes les opcions possibles. I, per tant, des d'aquí, a l'ajut que algú a vegades es pot trobar desorientat i no sapia exactament què ha fet, és un ajut directe. Insisteixo que en aquest moment ja està operativa la xarxa, ho trobareu tant a la web de l'Ajuntament de Barcelona com específicament amb aquesta que he donat, i en els propers dies hi haurà banderoles a la ciutat, aquestes banderoles que trobeu en els semàfors, 8TV i BTV també passaran aquest anunci gratuïtament, insisteixo, i tot mitjà que s'hi vulgui acollir doncs pot linkar o pot demanar a l'Ajuntament, diguem-ne, de sigui a través de la xarxa, sigui a través del mitjà, d'incorporar-se en aquesta campanya, diguem-ne.
A més de parlar del Dia de les Persones Sense Sostre, que se celebrava ahir, també hem de parlar de teologia avui i de, vaja, d'unes declaracions concretament del teòleg Juan José Tamayo sobre la doctrina social de l'Església.
Doncs mira, sí, perquè certament el senyor Tamayo, teòleg, és una persona a vegades controvertida perquè presenta una radicalitat, diguem-ne, en alguns aspectes que podria estar en el marge del que és la doctrina de l'Església. Però en aquest cas, a mi m'ha agradat molt un article, una entrevista que s'ha fet a La Vanguardia aquest passat diumenge, el dia 20, en el qual parla de que la doctrina social de l'Església pot aportar molt a la gestió de la crisi econòmica, és a dir, estem immersos en aquesta crisi, i ell, curiosament, aquesta vegada no fa tant referència, una mica les referències del Tamayo més aviat van en l'òrbita de Joan XXIII, sinó que refereix explícitament a Joan Pau II, i diu que aquestes encícliques mostren la manera de construir una societat alternativa que no se sustenti en el capitalisme neoliberal, sinó en un humanisme que veu en el centre de l'economia també l'ésser humà. I, per tant, jo que sempre he defensat aquesta tesi, em sento recolzat amb aquesta posició, que parla d'una economia i d'un evangeli abocat a la solidaritat, la justícia, la fraternitat, l'equitat, i, per tant, d'alguna manera, com ja he dit alguna vegada en aquesta casa, si alguna, segurament no en té masses, però si algun avantatge té la crisi actual és que ens pot arribar a recuperar alguns valors perduts. És aquí aquests valors dels darrers 10, 15, 20 anys d'un consum irresponsable, d'un consum i una valoració dels béns materials extrema. Potser aquesta crisi ens farà repensar tots una miqueta de com podem afrontar una economia productiva, no especulativa, com podem equilibrar, com podem tenir una reflexió sobre el que l'economia ha d'estar al servei de l'home i no l'home al servei de l'economia.
I del que va dir ahir, per exemple, la vicepresidenta Joana Ortega sobre el valor de l'austeritat, estaria vostè d'acord? Tot i que ha rebut algunes crítiques, potser per...
No les he vist, aquestes declaracions.
Bé, simplement va dir que Catalunya havia de recuperar el valor de l'austeritat en aquests moments difícils i, d'alguna manera, abanderava el discurs governamental com a líder a l'hora de promoure aquests valors. Alguns pensadors i alguns cercles polítics, doncs, s'ha dit que el govern no és qui ha de dictar els valors, però vaja, en tot cas...
No, però té dret, el govern també té dret a... O sigui, un govern no només és un gestor, sinó que també a vegades pot ser un impulsor, i per tant parlar de valors a mi no em sembla en absolut equivocat. Altra cosa és si el govern, i amb això senzillament no dic ni que sí ni que no s'ha de quedar només amb les paraules, sinó que ha de fer pràctica d'aquells valors que predica. I, per tant, el valor de l'austeritat seria convenient que s'abordés des de tota la perspectiva governamental, no només des de la pura expressió.
Parlem ara en l'espai Món Sense Fronteres. Us acompanyem en directe aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, en Vaig al Miret, de violència domèstica en general, o particularment violència masclista o contra les dones. Hem tingut tristament un episodi terrible aquí a Catalunya, a Terrassa. Ahir era detingut un home de 41 anys. Ahir mateix. És a dir, que sense anar més lluny, el tema està malauradament viu en l'actualitat. Són desenes ja les dones mortes per les seves parelles o exparelles a Espanya en el que portem d'any. I bé, tenim els resultats també d'una enquesta que avui, Àngel, ens vols comentar.
Sí, aquesta és una enquesta, diguem-ne, que fa referència a l'any 2010, però que en qualsevol cas ha donat uns resultats espectaculars que jo, sincerament, tampoc m'esperava de cap de les maneres. I, per tant, en fi, jo crec que hem de posar tots plegats fi a aquesta lacra, diguem-ne, terrible, que és la de les relacions sentimentals, que es trenquen no solament de manera efectiva, sinó que a vegades es trenquen amb una violència extrema, en alguns casos com fins i tot, Ignasi, ara tu em feies referència, amb la mort d'una de les persones, habitualment la dona. Per això, tot i que és un nom a vegades de violència masclista, a vegades hi ha un debat entre si s'ha de dir violència masclista o violència de gènere, la veritat és que la major part de casos la violència la pateixen més les dones.
Les dones, efectivament. A Espanya hi ha des de l'any 2004-2005 una llei integral de lluita contra la violència domèstica. En la majoria dels casos així també pot haver-hi violència de pares a fills o de fills a pares.
Efectivament, efectivament.
Això tristament pot existir, ja ho sabem.
Bé, aleshores algunes de les dades són espectaculars. Jo m'he quedat, ja dic, parat. Per exemple, a Barcelona, una de cada tres barcelonines, concretament el 30%, ha patit una agressió masclista d'especial gravetat al llarg de la seva vida, una de cada tres. Quan estem parlant de gravetat no vol dir una grolleria passant pel carrer, eh? Estem parlant de realment d'agressió ja, o d'una agressió important. Només aquest any, el darrer any estudiat, el 2009, va afectar pràcticament 1,7 de les dones residents a Barcelona entre 18 i 70 anys, la qual cosa suposa que van ser agredides des d'aquest punt de vista 9.600 dones. A part de la pròpia agressió, el que és lamentable és que, a més d'aquestes dones afectades, una de cada tres ha quedat tan traumatitzada que té por de sortir, diguem-ne, sola al carrer, eh? Estem parlant, perquè ens entenguem del tipus d'agressions de què estem parlant, agressions físiques, intents de violació, amenaces de mort, tocaments sexuals amb violència o amenaces, violacions, agressions amb armes, etc. Estem parlant d'una agressió dura, eh? Aquí no vol dir, no vull dir pas que no sigui una agressió, però vull dir, no estem parlant d'un tocament en un espai públic o de, ja dic, o d'una grolleria, eh? Estem parlant ja de que quan aquest tocament, per exemple, es realitza amb una certa violència o amb amenaces, eh? Home, realment són unes dades preocupants que ens han de fer reflexionar també en què està passant, perquè, a més, semblaria que això, amb l'educació, diguem-ne, amb un tipus de societat molt més permissiva en molts àmbits, i més igualitària també, hauria d'anar disminuint, i lamentablement les dades no ens donen una satisfacció en aquest sentit, sinó que sembla que, fins i tot entre la gent jove, també existeix una clara discriminació envers les dones, un comportament masclista per part de molts joves, i per tant, bé, resulta absolutament preocupant. És obligació de tots, i dels pares, i de les escoles, i de, en fi, tots els formadors i dels mitjans de comunicació, anar posant barreres a aquesta situació, diguem-ne, absolutament lamentable, agressiva, i que fa, doncs, que les dones segueixin sent un col·lectiu que requereix d'una especial protecció en alguns casos. A part, l'enquesta es refereix llavors a qüestions de tipus laboral, etc. Però a mi la dada que més m'ha sobtat, Ignasi, és aquesta dada espectacular, és a dir, que pràcticament un 30% de les dones hagin patit una agressió d'aquest tipus al qual s'han relacionat, és a dir, unes agressions extremes. Si anéssim llavors ja, insisteixo, a tocaments sense violència o a grolleries o a barbaritats que a vegades es diuen pel carrer, doncs aquesta, que també no deixa de ser una agressió,
efectivament, sí,
doncs aquest percentatge segurament s'elevaria encara exponencialment. Per tant, està clar que els homes hem de canviar com a col·lectiu, no dic personalment, hem de canviar actituds i hem de tenir un enorme respecte cap a les dones.
Això és evident i molts es poden estar preguntant. Abans ens hem referit a la llei integral contra la violència domèstica que hi ha a Espanya. Què queda d'això? Una llei que es va aprovar en la primera legislatura de Zapatero per consens, de les poques grans lleis que es van aprovar per consens.
Sí, però mira, Ignasi, a les lleis, a aquest país hem estat molt aficionats, eh? Jo que pertanyo d'alguna manera al món jurídic, fa anys explicava sempre de que, independentment de la multitud d'administracions que ens governen, que aquí a Barcelona deuen ser, no ho recordo, 7 o 8, o sigui, 7 o 8, en cascada, eh? Començant per l'Ajuntament i tirant cap amunt, les lleis serveixen pel que serveixen. És a dir, no pensem que el fet de legislar provoca un canvi social. I dic que feia anys, jo ara no tinc tant al dia, alguna vegada havia vist i havia explicat, per sorpresa de la gent, de que sabeu quantes normes ens afecten, diguem-ne, des de que sortim de casa al matí, ens afecten, atenció, 100.000 normes, 100.000. És a dir, imagineu-vos el camp del Barça ple, doncs que cada persona fos una norma. Això és que els afecta, no? Esclar, aleshores vull dir-te que les lleis estan bé i s'han de regular, però que a vegades més val complir les que tenim i tenir normes clares i, sobretot, normes que es puguin complir, que no anar fent declaracions més o menys de bona intenció, perquè després el reflexe en la vida social doncs pot ser molt mínima, eh?
Bé, la llei contempla moltes coses, el control de l'allunyament i moltes realitats. Potser una de les crítiques és la dotació econòmica, no, d'aquestes normes socials tan importants. També.
Sí, evidentment. L'única situació que estic buscant, però que ara no trobo en la documentació que porto, és que, en canvi, l'única crítica que es fa, que insisteixo no la trobo i per tant parlo de memòria, disculpo si algú coneix amb precisió les dades, és que, en canvi, hi ha una majoria d'homes i de dones que consideren que la llei s'ha utilitzat abusivament per part de les dones en el cas de les separacions i dels divorcis. Uh-huh. Estava buscant ara aquí si trobava la referència, però malauradament no la trobo en el munt de papers que tenim. Sí, mira, aquí la tenim. Per exemple, una afirmació es diu: quan es produeix un divorci, moltes dones abusen de les noves lleis per perjudicar l'exmarit. Això és la pregunta, no és una afirmació, sí, sí. La pregunta és: quan es produeix un divorci, moltes dones abusen de les noves lleis per perjudicar l'exmarit. Llavors, més aviat d'acord, ho diuen així el 48,3% de les dones i el 63,8% dels homes. Mentre que més aviat en desacord seria el 41,6% de les dones, és a dir, 7 punts per sota de les que estarien d'acord, i la meitat dels homes, un 31,1% contra un 63,8% que opinen el contrari. Per tant, segurament aquest tema també s'ha de resoldre, és a dir, per tant, hem fet les lleis, però llavors veiem que hi ha una majoria, fins i tot de dones, que consideren que aquesta llei segurament és utilitzada per algunes dones de forma excessiva, no?
Vaja, podem reclamar avui, Àngel, que les lleis no serveixin per fer la trampa, seguint la dita popular.
Efectivament, per això et deia allò de les lleis, de que aquí sobretot fa falta un canvi de pensament, un canvi de la gent jove, de la gent gran, en fi, de tothom.
Avui a Món Sense Fronteres, com d'altra banda fem sovint, parlarem d'immigració, i és que per primera vegada, des que aquestes dades funcionen, tenim més persones espanyoles que marxen del país per buscar un futur millor que persones que arriben. Això trenca amb la dinàmica d'aquests últims anys. Espanya acostumada a rebre immigrants del nord d'Àfrica, d'Amèrica Llatina...
Sí. El tema és paradoxal, perquè és veritat que en aquests moments de crisi i d'un atur tan elevat, i fins ara un creixement importantíssim, pensem que la població catalana va créixer en 10 o 15 anys, va créixer dels 6 milions, aquella dita que segurament molts oients recordaran, allò de som 6 milions.
Sí. Després vam passar a 7 i ara...
Sí, estem a 7 i mig.
7 i mig.
Bé, doncs, en fi, per sorpresa de quasi bé tots, les projeccions ens diuen que aquest 2011 la població global de Catalunya disminuirà en 60.000 persones. I progressivament, en tots fins al 2020, que són la projecció demogràfica que s'ha fet, doncs estarem tots els anys en disminució de població. És a dir, cada any anirà disminuint la població. Bé, això ens situa en una paradoxa, és a dir, en realitat, si mai es recuperés l'economia, que esperem que tard o d'hora, en fi, sembla tot apunta que de totes maneres serà més tard que més d'hora,
sí,
que novament tindrem un mercat de treball mancat, perquè, és clar, a més la població és fortament envellida. Per tant, molta part de la població, aquesta serà, a més, cada vegada més gran. Els immigrants comporten el flux de gent més jove, els que es quedaran aquí, i, per tant, molt probablement tornarem a tenir una demanda de llocs de treball. Insisteixo que ja sé, Ignasi, que a hores d'ara la gent que ens escolti pot dir: però què diu aquest bon home?
Si hi ha molta gent desesperada buscant feina.
No, és veritat, és veritat. Per tant, insisteixo que estem parlant d'una projecció demogràfica i, a més, sempre les projeccions sempre parteixen d'una mitja mentida, que sempre es diu: són vàlides si res no canvia. Per exemple, el fenomen immigratori que va tenir aquest país des dels anys 90 llargs fins ara, pràcticament, era un fenomen que ningú havia previst. I, per tant, la notícia, de totes formes, que ens queden els oients, és que si no hi ha canvis, com diuen, si res no canvia, des d'aquest any ja mateix i en el futur, la població catalana anirà disminuint cada any.
Això no vol dir que no estiguin naixent catalans. Potser entre els catalans que neixen i els que moren, no sé si hi hauria un saldo positiu, però vaja, és molta gent que se'n va i no tanta que ve.
Sí, exactament. O sigui, pel que fa al creixement natural, aquest any encara, l'últim any avaluat, que és el 2009, encara va existir, o sigui, vol dir naixements de funcions, encara va ser positiu.
Sí.
Però en el conjunt, és a dir, si contem el creixement natural més el creixement migratori, en el conjunt, insisteixo, a partir d'aquest any davalla la xifra de la població a Catalunya.
Seguirem comentant dades d'aquest tipus, perquè la idea que molts joves comencen a emigrar fora perquè busquen futurs millor, a països emergents, per exemple, està sortint.
Absolutament, és a dir, jo ja conec dintre el meu context gent que se'n va a Austràlia o Brasil, per exemple, ara estic pensant en noms i cognoms.
Sí, sí, sí.
Gent jove, universitària, molt preparada, que van cap al Brasil, que van cap a Austràlia, buscant un futur que aquí no tenen.
Gràcies, Àngel Miret. Fins dilluns vinent. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ràdio Estel. A www.radioestel.cat podràs escoltar-nos en directe, sentir les últimes retransmissions, accedir a la nostra actualitat i gaudir de tots els serveis que Ràdio Estel t'ofereix des de la xarxa. No perdis el fil de la teva emissora. Connecta't a www.radioestel.cat i aprofita al màxim tot el que tenim per tu. Ràdio Estel.cat, la teva emissora, la teva web. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. Amb el carnet del Club Més Amics entraràs en un món nou on la rutina es queda enrere. Viatges, activitats, excursions i, a més, descomptes a les llibreries Claret i Happy Books. Fes-te soci o sòcia des de només 20 euros l'any i comença a aprofitar el teu temps lliure. Club Més Amics, 93-409-2770. Volem amics com tu, 93-409-2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem tot seguit els principals temes que recull aquesta setmana en la seva última edició, la revista Vida Nueva. Ens els comenta i destaca José Luis Celada. José Luis, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé. Què ens ofereix avui Vida Nueva?
Doncs bé, sobretot dediquem la portada a les eleccions generals del dia 20 de novembre. Titulem La crisi reclama un canvi. La victòria per majoria del Partit Popular. A més, als altres continguts, hi ha un contingut força destacat, que és l'entrevista amb el prefecte de la Congregació pels Bisbes, el cardenal Marc Ouellet, que diu, entre altres coses, per exemple, que el bisbe deu ser l'encarregat de tenir cura per la comunió de la seva església, no? I la comunió dels seus fidels. A més, hi ha també la crònica del viatge que ha fet el papa a Benín, a Àfrica, per presentar l'exhortació putsinodal del sínode d'Àfrica. A més, hi ha també la reflexió pròpia de cada any a punt de començar l'advent, doncs, el José María Rodríguez Olaizola, el jesuïta, parla de la sala d'espera de Dios, diu, doncs, unes reflexions pràctiques perquè la gent pugui tenir-lo a l'abast en aquestes 4 setmanes abans de Nadal. Hi ha també informació, com no, de l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, les últimes notícies de l'Assemblea dels Religiosos, de Confer, que va concloure també, i a més, un reportatge de l'Escolania de Montserrat, ho dic per la gent que ens escolta, doncs, aquest llenguatge universal de la música i com els nens es formen amb aquesta cèlebre escolania que no tothom coneix fora de Catalunya, però que em sembla que és una tasca força, força maca, no? I aquests són els continguts més destacats, així de per sobre, però hi ha d'altres com cada setmana, no?
Aquests i altres temes, inclosos en l'últim número de la revista Vida Nueva, que porta la data del 26 de novembre i en dies successius. Recordem que es pot adquirir Vida Nueva en alguna llibreria religiosa i també, sobretot, per subscripcions. Pots recordar què podem fer per demanar informació de subscripcions?
Sí, podeu entrar a visitar la nostra web, vidanueva.es, o, si no, doncs, a telefonar al 91-422-6240.
Moltes gràcies, José Luis Celada. Fins dilluns vinent. Bon dia.
No, res. Gràcies a vosaltres. Aquí 7 dies. Adéu-siau.
Acabem recordant una vegada més la figura de mossèn Josep Maria Viat Altavull, gran antropòleg que ens acaba de deixar. El primer cafè torna demà a les 8. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.